my side.
Contrasenyes. Entrevista mensual a l'alcalde del Prat, el senyor Lluís Mijoler. Amb Imanol Crespo.
Bona tarda, benvinguts i benvingudes una setmana més al Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio. Avui per entrevistar l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler. Com sempre, us saludem des dels micròfons del 91.6 FM. També ens podeu seguir al web al prat.radio en directe o a la carta. Per tant, no teniu excuses si esteu gaudint d'alguns dies de vacances. Segurament ben merescuts a això, al 91.6 FM. La direcció tècnica, Valeria Incapié, us parla Imanol Crespo, sintonia i comencem. I ara sí, des de l'estudi 2 de la Ràdio Pública, bona tarda, Lluís Mijoler, alcalde de Prat. Què tal, com està? Aquí hi ha dos que no fem vacances.
Bona tarda. Doncs en farem, suposo, a partir de demà una mica, no? Segurament.
Una miqueta, no?
Sí, sí, sí.
Intentarem gaudir del cap de setmana llarg que tenim i que també, escolta, que també ens mereixem, no? Per a dir, no?
Bueno, tothom s'ho mereix, no? Tothom es mereix una mica de descans i aquests dies doncs, tenen aquesta facilitat de poder-ho fer, no? I, per tant, benvingut també. S'ha de carregar piles.
Però això serà demà. Avui és dilluns i com sempre doncs, fem aquesta entrevista mensual perquè hi ha temes rellevants que hem pogut seguir d'actualitat. I comencem per un tema d'actualitat com és la presentació a la memòria del CIPER, la sigla del Servei d'Intervenció i Prevenció de l'Exclusió Residencial. Qui no sàpiga què és aquest nou òrgan que es va estrenar per part de Prat Espais farà un parell d'anys, doncs podeu veure tota la crònica tant al Prat Ràdio com al Prat TV. És un programa, com deia, impulsat l'any 2020 per l'empresa municipal amb l'objectiu de prevenir i evitar desnonaments a la ciutat. Per començar, primer, i per entendre exactament l'òrgan, què fa exactament aquest programa?
Bé, és que és veritat que quan les administracions ens posem a posar noms als serveis ens compliquem la vida, no? Perquè realment, i més quan comencem a utilitzar els acrònims, no? I el CIPER i podríem fer no sé quants. Jo, bàsicament, ho definiria com una unitat antidesnonaments, no? Diguem-ho així. Això què suposa? Doncs que partint de la base de que ningú hauria de ser desnonat, o com a mínim sense tenir una alternativa habitacional en el seu moment, i evidentment en funció de les necessitats de cada família concret, perquè un desnonament pot ser de moltes maneres, eh? Pot ser algú que no vulgui pagar perquè no vol pagar i per tant hi tingui mitjans i per tant doncs, aquest desnonament és complicat que es pugui aturar o no s'hauria d'aturar, no? Però sí que és veritat que hi ha d'altres que és una qüestió de que no poden pagar, és una qüestió de que no troba o que ha acabat un contracte i no han trobat una alternativa habitacional i en funció del seu nivell de renda aquest servei el que fa és assessorar en primer lloc, perquè no sempre estan ben assessorades les persones que tenen un desnonament i un llançament, i en segon lloc intentar trobar una solució. Passa per la clàssica de taula d'emergència, no? Passem per aquí, que trobar una alternativa i un lloc, encara que sigui temporal, perquè ningú quedi al carrer, no? Com per aquells que són absolutament injustos i que proveuen de grans tenidors, bancs, etc., que no posen a la disposició de l'administració aquests habitatges, doncs que es pugui regularitzar aquesta situació i que es pugui atendre, no? Pagament de rendes, assessorament, búsqueda d'alternatives, doncs bàsicament diria, jo crec que ho podríem resumir així, com una unitat antidesnonament.
I les dades de moment, que era al final doncs, també la primera incògnita, no? Les dades efectivament semblen positives d'entrada. És veritat que un desnonament injust, podríem dir, doncs, sempre és una mala notícia, però certament no sé si s'han quedat sorpresos d'aquest 42% que hauria aconseguit Prat Espais i l'Ajuntament, certa manera, doncs, aturar, no?
No, jo diria que no, i diria que les dades són negatives, no? No diria que són positives, efectivament, com tu bé feies al matís, no? Són molt negatives aquestes dades, o sigui, que s'estiguin produint, el número de desnonaments que s'estiguin produint, que només puguem aturar un 42%, i per tant sempre ha quedat algú que de forma injusta doncs no s'hagi pogut resoldre, doncs és una, sens dubte, una mala notícia. Evidentment, aquest servei no hauria d'existir mai, no? I per tant, el que hem de treballar és perquè les polítiques d'habitatge, no només les municipals, sinó sobretot les de la Generalitat, les de l'Estat, però la Generalitat sobretot, que és qui té les competències, doncs no facin necessaris serveis com aquests, no? I això passa, evidentment, per una forta inversió pública i per regular, com s'està fent amb la llei d'habitatge, com s'està fent amb les aportacions que estem fent des de diversos ajuntaments, com el de Barcelona, però també políticament des del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, doncs millorar aquesta llei i millorar la reclamació d'aquests recursos que ha de posar la Generalitat. És qui té les competències, són competències que estem assumint els ajuntaments, no només el del Prat, molts ajuntaments, però al Prat sempre hem dit que l'habitatge és un dret, i és un dret constitucional, i és un dret que, per tant, ha de tenir molts més recursos públics per tal que es pugui complir. No?
Si ens fixem, diria que aleshores va haver poc més d'un centenar de desnonaments, dels quals el 42% es van aturar, però, òbviament, queda la resta, diguem-ne, no? És possible que l'Ajuntament assoleixi aquest objectiu zero desnonaments?
És possible si hi ha les eines adequades, no? Per tant, no es tracta de que ho assoleixi aquest servei, com deia, no? Es tracta de que hi hagin polítiques d'habitatge valentes, no? I que afrontin d'una forma definitiva el problema de l'habitatge que no s'ha plantejat de forma seriosa mai aquest país, no? I per tant, aquesta és la reclamació política. És veritat que com a Prat podem dir quin orgull, tenim la taxa de desnonament per habitant més baixa de l'àrea metropolitana, no? Que és l'àrea metropolitana, és la zona on es produeixen més desnonaments de tota Catalunya i una de les que més de l'Estat. Que bé, al Prat no, treballem i ho fem, i fem possible que tinguem aquesta taxa més baixa, però això no ens ha de posar contents, no? Sinó que, insisteixo, el que hem de treballar és primer perquè a tota l'àrea metropolitana hi hagi unes taxes com aquestes i que, per tant, no sigui la nostra taxa la millor, sinó que sigui la mitjana, no? O que es pugui fins i tot millorar. I en segon lloc és això que et deia, no? Que al final no se'n produeixi cap desnonament, cap que sigui per a persones vulnerables, sobretot, no? Evidentment, com deia, i amb tots els matisos. Existeix una qüestió que és el dret a la propietat i, evidentment, l'ús d'aquesta propietat, doncs, quan hi ha un lloguer s'ha de pagar, s'ha de complir els contractes, etcètera, però la realitat és que això entra en conflicte amb aquest dret a l'habitatge, que és un dret constitucional i que està per sobre d'aquest, no? Per tant, aquí totes les administracions ens hem de posar d'acord, deixar de hipocresies i treballar de debò per en un futur que no serà 2 anys ni 3, que serà en uns quants anys, però que hi hagi molt més part d'habitatge públic de lloguer al nostre país.
Mencionar el lloguer, clar, els desnonaments, recordem, van estar al centre del debat polític després de la crisi econòmica de 2008, aleshores, per l'impagament d'habitatges de propietat, sobretot, no?
Sí.
Més tard, l'impagament del lloguer es va guanyar pes proporcionalment, però a mi m'ha sorprès moltíssim que no és que sigui una dada equilibrada al 50%, sinó que diria que, de les dades que van sortir de la memòria, 3 de cada 4 desnonaments tenen a veure amb habitatge de lloguer. No sé si a vostès també els hi va sorprendre aquesta dada, i aprofito per dir, no? Hem parlat també molt del desenvolupament sud de la ciutat, també pendent del desenvolupament nord. No sé si amb l'àrea de Sant Cosme que es presentava l'altre dia, l'àrea sud i aquest desenvolupament, això serà també un punt d'inflexió en aquest sentit.
Sí, tant. O sigui, és veritat que ja pràcticament no es produeixen... tècnicament són llançaments, no? Perquè el desnonament és específic del lloguer, però, però és igual, quan parlem en genèric parlem de desnonaments. No se'n produeixen de pisos de propietat perquè ja es van fer tots amb l'anterior crisi, no? I per tant ja es va fer fora tothom dels seus habitatges, i per això tenim la Sareb i tenim els grans tenidors dels fons voltors que han conquerit aquests habitatges que eren propietats dels bancs, no? I per tant, qui ha mantingut la seva hipoteca, que l'ha pogut pagar, doncs la segueix pagant, i qui ara accedeix a un habitatge de propietat, les condicions que els hi planteja un banc fan que amb tota seguretat ho podrà pagar. Per tant, n'hi ha molts menys, i la majoria, per tant, de llançaments, que al final el llançament és treure't de casa, tenen a veure, evidentment, amb el lloguer, no? I, és clar, també té a veure amb això que dèiem, aquesta política de que hi ha una manca d'oferta d'habitatges de lloguer a l'àrea metropolitana. Al Prat ho sabem, estem només amb un 20% d'oferta, no? Com front un 80% de pisos de propietat. I això fa que menor oferta, més demanda, perquè també es produeixen menys compravendes, més demanda, per tant, els preus pugen. Això és una evidència, no? I això, per molt que diguin que no seria bo regular els preus, no? Doncs és absolutament mentida. S'ha demostrat que quan s'ha intervingut en el mercat i quan s'ha declarat una zona tensa i s'han marcat uns preus màxims de lloguer, això ha funcionat. I els propietaris els hi va bé i a les persones que han de llogar també, no? Per tant, com deia, cal que aquesta llei d'habitatge que s'està promovent sigui potent, no? I que al final l'habitatge, com deia, sigui un dret i no un bé de mercat. O sigui, hem d'entendre que l'especulació amb l'habitatge no s'ha de produir. I això passa perquè hi hagi molta més oferta de lloguer i, sobretot, que sigui pública, que és qui té la capacitat de decidir amb les seves inversions quin tipus de política vol fer. Invertir els diners dels impostos no és només gastar-los i gestionar-los. Amb aquestes inversions també es fa política. I si volem que l'habitatge sigui un dret, de veritat, només passa perquè hi hagi una potent oferta de mercat públic de lloguer. Això ho farem, sí, ho estem fent a poc, ho estem fent construint, com bé n'hem parlat molts cops, doncs, construint vora 400 habitatges en total de lloguer assequible i lloguer social. Ho farem de la mà de l'Incasòl amb aquest primer acord que ja hem tingut per desenvolupar gairebé 700 habitatges que volem que siguin el 100% de lloguer, veurem, però aquesta és la proposta que fa l'Ajuntament, perquè gairebé el 100% dels terrenys són públics, pertanyen a l'Incasòl i, per tant, creiem que és una oportunitat per fer una inversió forta en un barri que milloraria molt també la qualitat de vida de tota la ciutat i especialment del barri de Sant Cosme. I ho fem amb l'ARE, ho hem fet amb l'ARE, on ja el 50% és habitatge protegit, i volem que hi hagi molt més lloguer a Seda Paperera. I amb això estem treballant, estem negociant amb els propietaris per tal de que, a més a més, que arribem a gairebé un 50% d'habitatge públic. Estem intentant, la llei no podem obligar per ell arribar-ho, però sí negociant, i estem arribant a acords també amb els propietaris per tal de que no especulin amb aquest preu del mercat, sinó que d'una forma més patrimonialista posin al servei de la ciutadania els habitatges en forma de lloguer. I de lloguer amb un preu que puguem pactar en funció també del que marqui l'Ajuntament, i que sigui un preu en el que tothom s'hi pugui sentir còmode, que les empreses puguin rentabilitzar la seva inversió, però que també sigui un preu just el que paga la ciutadania.
Li volia preguntar, perquè després del debat del 2008 de la crisi va sortir el concepte de dació de pagament, i que jo penso que ha quedat en l'oblit, en certa manera. No sé si li sembla suficient l'actual normativa que regula aquest tema, perquè al final no sembla tant un dret, sinó una negociació amb el creditor, on el creditor, òbviament, doncs, té una part important a dir.
Al final, mira, jo sóc advocat i sóc dels que penso que la llei s'ha de conèixer abans de signar les coses, no? I jo haig de reconèixer que és veritat que existeix una llei que diu que tu signes un deute, i l'habitatge és una garantia d'aquell deute, no? I, per tant, si tu segueixes devent els diners, encara que deixis de pagar i encara que l'import de l'habitatge no compensi el deute. Però això és una realitat jurídica que crec que els temps han superat. Mm-hmm. Perquè quan una persona adquireix un habitatge, el 80, el 90% dels casos és per el seu propi habitatge, per la seva primera residència, no? I, per tant, el que està fent és pagar una quota. I la quota pot ser més alta o més baixa que un lloguer, però és una quota d'hipoteca, no? Per tant, és el que deia aquest xoc que hi ha entre dos drets: d'una banda el dret a la propietat i d'una banda el dret legítim a executar un contracte, no? I d'una altra banda el dret a l'habitatge. I crec que s'han fet molt malament les coses, i això ja en vam parlar, pel que fa... I bàsicament els culpables són els bancs, que van donar hipoteques a qui no les podia pagar, no? I inflant els preus, etc. Parlat de la bombolla immobiliària molts cops, però no oblidem que d'aquí deriven molts dels problemes d'habitatge que tenim avui dia, no? Per tant, la dació en pagament és justa, sí, s'ha fet de forma justa, però també s'ha d'entendre que dintre de l'ordenament jurídic doncs no et pots saltar les normes quan algú signava una cosa. Ara, una realitat és, depèn de qui estigui a cada costat de la taula, no? I depèn de la capacitat de negociació que tingui cadascú amb un costat de la taula, no? I quan tu estàs davant d'un banc no tens la capacitat de negociació com si és un particular. Per tant, entenent això i entenent que moltes hipoteques poden ser de bona fe i que molts lloguers també de bona fe, etcètera, el que hem d'entendre és que la majoria dels casos estem parlant de gent molt poderosa, amb molts diners i amb molts pocs escrúpols, no? I amb molt poc respecte pels drets constitucionals, com és un d'ells, el dret de l'habitatge, no? Per tant, sí, segurament falta regulació en aquest sentit, però al tanto amb el que allò que es faci retroactiu, no?
Sí que és veritat que d'aquí es va prendre una mica la lliçó i sí que es va endurir els requisits d'oferir una hipoteca, i de fet no poden oferir més enllà del 80%, si no m'equivoco, del valor de tassació, ni tan sols del preu, no? Vull dir que d'aquí també van canviant i ara no és tan fàcil donar una hipoteca.
Sí, però això era una cosa que ja existia, eh? Jo quan treballava en banca, l'entitat que jo treballava, les hipoteques eren del 80% del valor de taxació, punt. Ja està, i no es concedien, no? Segurament aquella entitat bancària és la que després menys problemes va tenir de morositat també, però el que va passar és que, exacte, el que es feia era una hipoteca sobre els 120-130 del valor de taxació, del valor del preu, que ja era un preu inflat, no? Per tant, el que s'estava produint això era una perversió d'un sistema que el que volia era garantir un accés a l'habitatge a través d'una eina jurídica com és una hipoteca. És a dir, abans, no, quan els nostres pares o els nostres avis compraven una casa o tenien els diners per comprar-la, o feien allò de pagar lletres, no? I, per tant, aquí qui assumia el finançament d'aquell habitatge era el constructor, no? El constructor feia un habitatge i deia, vostè no me'l pagui ara sencer, sinó que me'l paga a través de la lletra de cada mes, no? Això va canviar quan els bancs van veure mercat, no? I van veure possibilitat de guanyar diners i van començar a oferir aquest finançament directament als constructors. Per tu, quan tu anaves a comprar-te una casa, deia no, però no m'ho pagarà a mi, li pagarà el banc, no? Però la gent segueix tenint aquest concepte de que jo estic pagant la quota del meu habitatge, no? I que si tinc un problema anava amb el constructor, parlava, ho negociàvem i arribàvem a un acord, no? I això, la capacitat de negociació era més forta davant d'un constructor que davant d'un superbanc que no té cap interès ni tan sols asseure a parlar amb tu, no? Ni li interesses i fins i tot, si deixes de pagar, li fas un favor perquè està adquirint un immoble. Fins que ells mateixos van inflar tots els preus del mercat i es van arribar a la conclusió de que els immobles que estaven adquirint valien menys dels diners que havien deixat, no? Però per culpa d'ells, perquè eren ells els que aquesta norma no escrita de no finançar més enllà del 80% l'havien transgredit, no? Bé, estem fent una mica història, eh?
Sí, sí.
Però és que d'aquellos polvos vienen estos lodos, no? I aquesta és la realitat i és un error amb el que no hem de caure mai més. I això passa perquè jo crec que amb aquesta nova llei d'habitatge tenim aquesta oportunitat, no? Tenim una oportunitat d'això, de que entenem l'habitatge com un dret públic.
Doncs amb aquesta reflexió tanquem aquest primer bloc i canviem de tema amb una altra qüestió més festiva, eh? Que de moment hem parlat d'una cosa molt seriosa i que ens inquieta molt, però passem a parlar també d'una qüestió festiva que hem conegut aquesta setmana públicament, com és el canvi de format i d'ubicació també de la celebració de Sant Jordi. Hem sentit tot l'argumentari del tinent d'alcaldia de referència, el Quim Bartolomé, que va fer tot el dibuix de la proposta aquest dimarts al Planeta Prat, però també volíem sentir doncs, l'opinió de l'alcalde. Què li sembla la proposta?
Bé, ho vaig fer un petit comentari també al ple, no? És veritat que la pandèmia no tot ha estat dolent, no? I és veritat que hi ha coses que vam haver de fer a la pandèmia per les circumstàncies, però que hem vist que funcionaven i que segurament es podien canviar. Vam veure que hi havia una oportunitat amb el Sant Jordi, amb la celebració que es va fer l'any passat al Fondo d'en Peixo, per traslladar-ho allà. Creiem que també tenint en compte el que aquest Sant Jordi cau en dissabte i el següent caurà en diumenge i que per tant sabem i coneixem històricament que els pretencs i les pretenques quan és en dia festiu, que coincideix amb dia festiu el Sant Jordi, tenen tendència a marxar a Barcelona, no? Doncs en aquest sentit vam buscar una fórmula molt més atractiva que la clàssica que havíem tingut sempre, que tenia que veure amb Fondo d'en Peix, amb Ferran Puig i la plaça, no? També recordant les històriques queixes, no, de moltes entitats, dient que per què els hi tocava més a prop o més lluny de la plaça. Recordem els partits polítics a la plaça, no? Una qüestió que em semblava una mica de simonònica, no? Però que bé, també feia que, bueno, si eres una entitat nova, doncs semblava que quedaves relegat, no? Estar molt lluny del centre del Sarau, i per tant que no hi participaves tant del Sant Jordi, no? Per tant, amb això vam fer aquesta proposta a les entitats, les vam reunir, es vam convocar una assemblea, es va proposar la idea, es va donar l'alternativa també de que podíem fer el plan B, que era mantenir-ho com estava, i tothom va quedar molt content veient que efectivament hi havia una oportunitat, no? A Font d'en Peixo guanyem espai, guanyem escenaris també per tenir més programació, coincidint també amb l'aniversari del Prat Ràdio, podrem fer els concerts, podrem fer la ballada sardana d'una forma també molt, sense, amb molt més espai, i per tant tot això ens fa pensar que funcionarà bé. Si no funcionés, si hagués, veiéssim que la fórmula anterior era la correcta, doncs tampoc tenim cap problema a canviar-ho, eh? Però jo estic convençut de que el fet de que sigui dissabte i amb aquesta proposta, doncs es gaudirà un Sant Jordi, diguéssim, molt més lluït, no? Tindrem tothom al centre de les llibreries, les entitats estaran al centre de la festa, no? I per tant, bueno,
entenc que no té per què ser aleshores una proposta com per quedar-se, sinó que és una primera prova per veure com funciona.
Clar, mai. O sigui, mai les propostes són absolutament definitives, no? O sigui, jo crec que també hem de dir-ho i no passa res. O sigui, jo crec que els polítics hem de ser valents també per reconèixer que quan es fa una proposta pot funcionar o no, i si no funciona doncs la canviem, però això és així de fàcil. Això ho fa qualsevol persona, no? Qualsevol empresa o qualsevol família, no? Per tant, quan tu tens una idea, pot funcionar o no, no? I a partir d'aquí, quan hi ha interès de les parts, de tothom, perquè tinguem una festa de Sant Jordi, doncs que això, que la gent pugui gaudir de l'espai públic d'una forma molt més ordenada, i estem veient les ganes que tenim les persones de gaudir de l'espai públic, anava a dir en llibertat, però me quedava muy Ayuso, no? Però de gaudir de l'espai públic sense les restriccions que hem tingut fins ara, doncs, bueno, crec que Sant Jordi és una bona oportunitat per fer això, no? I crec que també, i ho dic perquè també m'ha arribat alguna queixa dels comerços, jo n'he parlat amb uns quants, eh? Doncs, digues.
Ara en parlarem. Sí que li anava a dir abans que tinc la percepció que hi haurà més entitats que hi participin. Jo no sé si serà la primera vegada que participin tantes entitats en un Sant Jordi. S'estava parlant al voltant d'una trentena.
Sí, ara tenim ja confirmades una trentena entre les entitats, també les llibreries, floristeries, que també volen doblar els seus espais i, a banda de les seves botigues, doncs poder oferir els seus productes al mig de la festa, no? Allà al fondo. I sí, està, és vora una trentena. Jo crec que es pot ser... Pot ser un Sant Jordi molt xulo.
Òbviament, doncs, com tot, al final també hi ha hagut aquesta part de queixes i que li volia preguntar, com és el de Frederic Soler i Ferran Puig, l'altre dia també tenien l'oportunitat d'explicar-ho als serveis informatius, doncs han mostrat el seu descontent, no?, després dels anys de pandèmia, entenent doncs, que el canvi d'ubicació afectarà la seva venda, donat que no hi haurà, segons s'entenen, tant trànsit de gent pel centre de la vila o pel seu carrer pròpiament.
Bé, nosaltres creiem que és exactament el contrari, no? És a dir, el dia de Sant Jordi les botigues, diguéssim, i parlem només de Ferran Puig, perquè el comerç del Prat és molt més que els comerços de Ferran Puig, no? No és un dia amb el que surtin al carrer i que treguin les mules no? o els seus productes o amb un taulell al carrer, no? Sinó que estan allà com un dia normal. Jo el que he parlat amb diversos comerciants és que em diuen que el dia de Sant Jordi no és un dia en el que es fa especial caixa, no? Més, en aquest cas, sent dissabte, doncs no es pot comparar, no? Perquè un dia de diari, però per ser dissabte, doncs, diguéssim, especialment tampoc així, no? Nosaltres creiem el contrari, no? I creiem que, precisament, el fet de que hi hagi un al·licient per quedar-se al Prat, no? A la gent, perquè hi hagi una festa a la que vulguin anar i vulguin accedir, doncs farà que la gent, precisament un dissabte, estigui al Prat i, per tant, el comerç de retruc també se'n veu beneficiat. el comerç de tota la ciutat, el comerç també del carrer Lleida, el comerç també de Marina, el comerç també de Remolà, no? Recordem que també tindrem el Firatapa aquell mateix cap de setmana a la plaça Blanes, no? Crec que l'Ajuntament, el seu posicionament envers l'ajut del comerç local és inequívoc, no? De totes les maneres i circumstàncies, i per tant, bé, sempre pot haver alguna queixa, però al final es tracta de veure el resultat, no? I per tant, bueno, sempre hi ha pors, però nosaltres estem convençuts de que aquest Sant Jordi funcionarà per tota la ciutadania del Prat, però també és una millora pel comerç local.
En tot cas, per trobar el punt d'equilibri, podria ser, o es podria valorar l'alternativa d'una proposta amb més entitats, amb més presència d'actors de ciutat, però mantenint l'ubicació de Passa la Vila, Ferran Puig i Frederic Soler, fins i tot fins a arribar a l'Avinguda Montserrat, no? Per què no?
A veure, propostes en poden haver milers, però recordem que la festa de Sant Jordi és una festa de la ciutat, no és una festa del comerç, com et deia, no? Hi ha altres festes del comerç, hi ha el Shopping Night, bueno, hi ha diverses ajudes i dies assenyalats pel comerç local que no són el dia de Sant Jordi. En tot cas, hi ha una part de comerç, llibreries i floristeries, per exemple, no? que sí que és especialment un dia per ells, però ells podran vendre tant a les seves botigues com a al propi Fondo d'en Peixo, i així ens han dit que ho faran, no? Per tant, ja dic, sempre es poden estudiar alternatives, sempre es poden estudiar altres espais, i per què no pot ser a l'Avinguda Montserrat, Sant Jordi, com a les Rambles,
per
no? Bé, per què no? Llavors beneficiaríem els comerços de Verge de Montserrat, estaríem dient, i llavors estaríem dient que no beneficiem els comerços, insisteixo. Sant Jordi no és una festa del comerç, i l'Ajuntament fa un esforç important per afavorir el comerç i la compra local, com ho hem vist, per exemple, amb el Market Prat, no? que està resultant un èxit també, no? Esperem a veure si el funcionament acaba com acaba anant, perquè no tinc dades exactes de quantes sol·licituds hi ha, però crec que esgotarem de forma bastant ràpida, si no hem esgotat ja els 300.000 euros d'aportació que fa l'Ajuntament amb aquesta targeta, no? Per tant, bé, sempre tot al final és diàleg, i tot al final és parlar-ho després de què hagi passat, i a partir d'aquí rectificar el que calgui i millorar el que hagi anat bé.
Sí, com sigui, vostè ho mencionava, el Prat Ràdio fa el seu 20 aniversari, data assenyalada també, i nosaltres us acompanyarem amb un escenari, amb ràdio en directe, que és el que ens agrada fer, i el que sabem fer, també ho intentem com a mínim, amb programació ininterrompuda, des de les 10 del matí fins a ben entrada la nit, amb autors, actuacions en directe, concerts, i sobretot amb la voluntat de passar-ho molt bé i acompanyar la ciutadania. Parlem del darrer ple, alcalde, on es va mostrar el suport de l'Ajuntament a les treballadores del SAT, el Servei d'Atenció Domiciliària, que es queixen fonamentalment que no puguin rebre el 8% de l'increment salarial que recull el darrer conveni col·lectiu. I no ho poden fer perquè el canvi de contracte que ara realitza la Fundació S21 doncs aplica l'increment del 2% previst als pressupostos de l'Estat per a empleats públics. Un tema, val a dir, molt complex, difícil, però que perjudica novament un col·lectiu tradicionalment ja precaritzat. Què en pensa tot plegat?
Doncs que estic molt enfadat, diguéssim, amb això, perquè és l'Ajuntament el que fa és millorar un servei i millorar les condicions laborals d'unes persones que treballen, que presten aquest servei, que treballen per l'Ajuntament i que, per tant, són treballadores de l'Ajuntament. Jo sempre ho he dit, al final, qui et pagui la nòmina no té res a veure amb la teva funció pública, no? Per tant, són treballadores de l'Ajuntament. Doncs que segurament les treballadores més precaritzades, no de l'Ajuntament, que també, sinó més precaritzades de tot el sistema laboral, com és l'atenció a les cures, doncs que per una qüestió burocràtica doncs vegin que no es dona compliment al seu conveni. I això és una autèntica barbaritat. I això té a veure, com bé ho has dit, no? Doncs amb que nosaltres, amb la voluntat, i jo hi he parlat sovint, no només amb la gent del comitè, que diguéssim tenen alguns interessos més polítics que no tenen a veure tant amb la realitat que s'està vivint, però jo he parlat amb moltes, no ara, des dels últims 5-6 anys he parlat amb moltes de les treballadores del SAT, i sempre hem lluitat per millorar les seves condicions. En aquest sentit, per millorar el servei i per millorar les condicions és quan vam decidir que s'havia de fer des de lo públic i no mercantilitzar aquest servei, no? Això ens va fer optar per la fórmula d'aquest consorci, que, efectivament, hem vist com a consorci públic només pot apujar un 2% dels salaris, que és el que marca la llei de pressupostos. Per tant, aquí que estem nosaltres reclamant, no només l'Ajuntament, sinó de la mà dels sindicats majoritaris, doncs que la Generalitat i l'Estat moguin fitxa, no? Per tant, estem esperant ara mateix quina és la segona resposta del Departament de Funció Pública de la Generalitat, del Consorci, on s'ha reclamat que es faci aquest augment, encara que sigui com a complement, i després ja vindrà la consolidació, no? I al Ministeri d'Hisenda també hem demanat, i directament amb els canals que tenim amb el govern, doncs que en el marc de les mesures d'impuls econòmic permeti que es pugui fer aquesta pujada. Per tant, al final és qüestió de que es mogui i fitxa, que es faci una línia amb una llei d'acompanyament i que es digui que això és permès, no? Perquè ara no està permès perquè un interventor no t'ho deixaria signar.
Sí, dintre d'una excepció.
Sí, no? I la realitat és que, ho dic també perquè això també ho he escoltat, no? Bueno, si l'Ajuntament volgués es faria, no. No és així. Si l'Ajuntament, diguéssim, si ja ho ha volgut l'Ajuntament, escolti'm, ja ho paguem nosaltres, no?, aquest increment, mm-hmm. perquè al final l'acabarem pagant. Per tant, faig un encomana al Consorci i li dic, pagui-ho. No ho permet la intervenció ni del Consorci, ni la nostra, ni al final una decisió que podria prendre l'alcalde, si és que pogués, que tampoc pot, acabaria amb un tribunal de comptes dient, oiga, usted ha malversado dinero público, perquè això no pot fer-ho, perquè s'ha d'ajustar la llei i la llei no li permet. Però com jo els he dit a totes les treballadores del SAT, jo estic al seu costat, ho estic des de fa molts anys, estic lluitant per millorar les seves condicions, perquè millorar les seves condicions és també millorar les condicions del servei, i un servei que hem millorat amb un 80% el número de queixes, diguéssim, no? El nivell de queixes des de que ha entrat en vigor el Consorci, per tant, un sistema que funciona, no?
També al ple vam saber d'una modificació de crèdit pel que seria l'embrió d'una entitat público-privada de, potser m'equivoco, de comercialització d'energia, podríem dir. És així? En quin punt es troba aquest tema, que penso que va comentar que havia d'entrar via d'urgència, però que finalment no va entrar, però sí que es va aprovar aquesta modificació de crèdit.
Sí, es va dotar de crèdit, diguéssim, per poder fer això. Al final, per simplificar les coses, no? I per no estar amb acrònims i explicar molt les coses, comercialitzadora, comunitat local d'energia,
sí,
etc.
Sí.
Al final del que es tracta és que pugui existir una empresa pública, igual que hi ha l'empresa pública d'Aigües del Prat, amb la seva, diguéssim, peculiaritat jurídica que tingui, eh? Uh-huh. Ho estic simplificant, i que el rebut que t'arribi a tu a casa sigui d'Energia del Prat, no? I que, a més, sigui més barat, si és possible, que sigui de renovable, per tant, que no tingui petjada de CO2 i que provingui de les nostres pròpies teulades, no? A partir d'aquí, diguéssim, és la complexitat jurídica que s'està acabant de treballar, perquè estem sent pioners a Espanya en la qüestió de les comunitats locals d'energia, i per tant, bueno, no hi ha exemples a seguir, sinó que ho hem de parir des del Prat. Doncs a partir d'aquí és el que intentarem que el proper ple ja segur sigui, no? No vam arribar a temps per l'anterior, per unes qüestions que acaben de definir-se, però sí aquesta modificació de crèdit. 179.000 euros, que és l'aportació que es farà de capital, que és l'estalvi que generarà l'Ajuntament amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les 22 teulades municipals, no? O sigui, vam fer el càlcul de quan estalviaríem, 179.000 euros, doncs aquests 179.000 euros són els que utilitzem per dotar de capital a aquesta empresa que volem que sigui Energia del Prat.
A veure si podem saber alguns detalls més. És a dir, seria una quarta empresa pública, com a mínim, o de titularitat majoritàriament pública?
Público-privada. Público-comunitària, diguem així, perquè hi podrien participar entitats, hi podrien participar empreses, hi podria haver també captació de capital privat, no? Aquesta és la complexitat, però amb una majoria sempre de capital públic.
En tot cas, no es farà sota el paraigües d'Aigües del Prat, sinó que es crearà una nova entitat jurídica.
Tot i que la implicació d'Aigües del Prat és important també en aquesta empresa. Però ja dic, això és la complexitat jurídica. Al final, el rebut de la llum que t'arribi a casa serà Energia del Prat. O com es digui l'empresa, que encara ara no vull posar nom.
Correcte. I efectivament això arribarà directament a tota la ciutadania. No s'han de cremar etapes prèvies en proves pilots puntuals, sinó que en principi, un cop constituïda aquesta entitat, seria per oferir servei a tota la ciutat.
Això és amb el que estem treballant. Segurament s'haurà de fer de forma escalonada per la capacitat de gestió que tingui aquesta empresa i en funció també del número d'abonats que vagi obtenint, però sí, la prova pilot ja s'està fent al Charles Darwin, i per tant bueno, només falta l'aplicació de la llei i la constitució de la societat. Com tot, demà tindrem 20.000 llars al Prat connectades a energia del Prat? No, però, en fi, el que podrem oferir aquest servei? Sí, i aquesta és la proposta.
I com vostè és molt generós amb mi sempre amb els calendaris, jo li pregunto, arribarem en aquest mandat a tenir alguna cosa que la ciutadania vegi o haurem d'esperar perquè, efectivament, la complexitat és notable, no?
Arribarem, està al PAM, i per tant jo el compromís de l'equip de govern és a complir el 100% amb el Pla d'Actuació Municipal, i aquesta és una de les propostes del Pla d'Actuació Municipal. Per tant, t'haig de dir que sí, si després no arribem, doncs ja t'explicaré per què.
Com a mínim crear l'entitat, una altra cosa és que el servei...
Com a mínim, i que el servei comenci a funcionar encara que sigui de forma embrionària. Va. Aquest és l'objectiu.
Veus que és generós amb les dades. En altre ordre de temes, que això també és una qüestió que preocupa la ciutadania. Vostè s'ha reunit aquesta setmana amb la secretària d'Atenció Ciutadana, Meritxell Budó. Podríem dir que ha cremat les fases més tècniques amb les reunions amb directores del centre d'atenció primària, amb la gerent de referència, i ara ja fa un salt més en l'àmbit polític, podríem dir, no? No sé la sensació que li arriba a la ciutadania, si nota i percep que hi ha millora o si veu que, tot i les reunions que no tenen el fruit que a vostè li agradaria.
Sí, hem detectat una millora. Hem detectat una millora, o almenys amb dades objectives, com és el número de persones que estan atenent a l'atenció primària, en un centre amb el que teníem molts problemes, com era el Ramon Avia, com és la realitat de que s'han incorporat metges que estan cobrint aquelles baixes que no s'estaven cobrint, o aquelles vacants que no s'estaven cobrint, tot i que, bé, no amb la velocitat que a nosaltres ens hagués agradat. Per tant, evidentment, sí, la realitat és que sí que està funcionant. Però, bé, no ens oblidem que això no té a veure només amb la Covid, recordem, això és producte de les retallades que hem patit des del 2010 i que els governs de dretes han anat aplicant al nostre país a la sanitat pública, no? Per tant, sí, veig una certa millora, però creiem que hi ha encara molt més marge de millora i per això nosaltres estem fent aquesta proposta ja des del polític, no? Diguéssim, un cop els serveis tècnics ho han validat, no? Tant els de l'Ajuntament com els de Generalitat, doncs fer la proposta política per fer aquest acord de ciutat, aquest pacte de salut per millorar l'atenció primària de la sanitat al Prat.
Parlarà, doncs, amb el conseller Argimon?
Sí, no sé si tinc ja data i agenda o no, però ja m'havia trobat amb el conseller Argimon de forma informal. Havíem coincidit amb un parell d'actes i li havia manifestat la voluntat de veure'ns. Ell m'havia dit que efectivament, però que bé, féssim com sempre i com s'ha de fer, no? Primer anar esglaonant aquestes trobades, i el compromís de la secretària Budó de l'última reunió que vam tenir és jo mateixa també li demanaré al conseller que us reuniu, perquè la proposta que esteu fent em sembla raonable i li dono suport i, per tant, crec que des de la conselleria la podem adoptar, però això és una decisió final del govern i, per tant, del conseller.
I no m'agradaria acabar aquesta entrevista del mes d'abril sense parlar de carxofa.
I tant.
No? Jo crec que és el mes de la carxofa. I hem vist també, la percepció de que la ciutadania tenia moltes ganes de sortir, de gaudir del seu producte de proximitat i de gaudir de la ciutat, podríem dir. L'altre dia, no?, amb la carxofada, les carxofes en llaç, no sé si vostè va poder apropar-se i gaudir-la.
I tant. Jo, sota la pluja, la carxofada, però tot i sota la pluja, gairebé un miler de menús que es van vendre, no? I el miler de menús que es va vendre per les carxofes en llaç, que es van esgotar rapidíssimament, després es va poder reaccionar i fer algun tiquet més, però que 2.000 persones a l'esplanada de la Caixa i de la Capsa, que és una brutalitat. A sobre vam tenir un dia superxulo, supermaco, la proposta musical era brutal, va agradar a tothom, i bé, un dia de passar amb els amics, amb la família, de gaudir d'una festa, gaudir del sol, gaudir de la ciutat i gaudir de bona música i bon producte, com és la nostra carxofa, i un arròs excel·lent cuinat per les escarxofes del Prat, que són uns màquines, no? O sigui que fantàstic, sí, i tant.
No sé si creu que està la carxofa en el seu millor moment, no ho sé, és un tema complicat, però l'altre dia vèiem que també la carxofa per primera vegada estava a la Fira Alimentària, a proposta també de la cooperativa.
No sé si està en el millor moment, diguéssim, com a carxofa, no? Però segur que que el Prat està en el seu millor moment de reconèixer el producte de proximitat, de reconèixer el seu propi territori, de reconèixer la brutalitat de territori que tenim, de coneixement dels espais naturals, del parc agrari, de coneixement del nostre municipi, de coneixement del que ens pot donar i de reconèixer que el Prat és el nostre lloc al món, i deixem utilitzar un altre hashtag, i allà on el món canvia, no? I on passen coses que no passen a altres llocs, i que per tant estem molt orgulloses de ser pretencs i pretenques i ho demostrem, i no ens n'amaguem, no? Sinó que al contrari, no? Allà on anem i diem que som del Prat i que el Prat és el nostre lloc al món.
Jo he de reconèixer, sóc un amant de la carxofa i m'agrada de totes les maneres, a la brasa, sí, sí. I farcides, No sé, com preferiu vostè?
No, és això, de qualsevol manera. Jo menjo la carxofa com me la posin. Me la posin al plat, com vulguin, me la poden posar, que me la menjaré de qualsevol de les maneres, sobretot si és carxofa a Prat. Encara que a vegades, doncs, algunes carxofes també poden tenir qualitat, però evidentment no se m'acut menjar una altra carxofa que, si puc, que sigui la del Prat. I, de fet, quan alguna vegada surto fora i veig que a la carta hi ha carxofa, sempre pregunto si són del Prat.
Molt bé. Doncs amb això acabem. Gràcies, com sempre, alcalde, per l'entrevista, aquesta entrevista del mes d'abril.
Gràcies a vosaltres.
I, bueno, ens veiem a Sant Jordi, a l'aniversari, i per aquí a la ciutat.
I al sopar del Prat Ràdio.
Sí,
no?
20 anys, Déu-n'hi-do. Vull dir, bueno, no, sempre que arribem a alguna efemèride, no sé, fa por mirar enrere, però 20 anys de ràdio pública, Déu-n'hi-do.
I per, com a mínim, 20 vegades 20 anys més.
Prometo els primers anys prometo fer tots els esforços possibles.
Vinga, jo també. Salut.
Gràcies, alcalde, com sempre, bona tarda. Això és el Contrasenyes, el programa de l'espai polític del Prat Ràdio, el 91.6 FM. Ens veiem a la pròxima amb el debat de portaveus de temes d'actualitat, i vostès que gaudeixin moltíssim d'aquests 4 dies d'esbarjo, de descans, ben merescut, com deia al principi. Fins a la pròxima, gràcies.
Contrasenyes, entrevista mensual a l'alcalde del Prat, el senyor Lluís Mijoler, amb Imanol Crespo.
El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos. El Prat Ràdio, música sense interrupció.
Nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir, o estrellarme una copa de celos le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína.
Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui canta el dimoni. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui canta l'infern. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta la màgia. It's a kind of magic. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta els diners. Money. A la música del segle passat s'obre una porta perquè tothom canti el que vulgui. Bona nit i benvinguts aquí a la 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio. Això és la música del segle passat. Avui comencem amb una banda, l'anomenada Seven Walkers. Va ser formada a l'any 2009 per l'ex-bateria de Grateful Dead, Bill Kreutzmann, i el guitarrista i cantant Malcolm Wellborn, més conegut per Papa Mali, juntament amb el